en pilotes. Descalçats, calbs, sense arracades, amb un munyoc com a peu i delirant a temps complet. Cada dilluns.
A les 9 de la nit.
A Punt 7 Ràdio. Ens pots trobar a les xarxes socials.
A Facebook, www.facebook.com/enpilotes.
També tenim Twitter.
@enpilotes24hores.
I et pots descarregar els nostres programes a dos llocs diferents.
A la web de santsaloni.cat/ràdio.
I també el nostre podcast.
ivox.com/enpilotes.
Si vols seguir més la informació d'enpilotes, tenim el blog.
enpilotesnews.blogspot.com.
Titulars. Leo Messi guanya la seva quarta pilota d'or per davant de Cristiano Iniesta.
L'argentí diu que donarà a la beneficència una de les seves pilotes d'or i una de les ONGs que l'ha sol·licitat es diu Jóvenes Cristianos Portugueses.
Arjen Robben baixa a comprar tabac i es lesiona.
I és que l'holandès segueix amb la seva fama de l'home de cristall.
Roberto Dueñas trenca la seva relació amb una model xinesa de 1,50 m.
I és que la model ha afirmat que quan anava per fer-li un petó agafava vèrtic.
L'Espanyol guanya el Celta i surt del descens.
Aguirre, per motivar els seus jugadors, va fer disfressar Estuani de superheroi amb un antifaç a la cara.
El Madrid deixa 2 punts al Reino de Navarra i està a més 18 del Barça.
I és que ara la televisió ha acordat que quan jugui el Real Madrid per la tele apareixeran 2 rombes vermells a la part superior de la pantalla.
El Paris Saint-Germain empata a 0 amb l'ejecció després que Ibra fallés un gol cantat.
Abans del partit van informar el jugador suec de que Josep Guardiola estava a la graderia i aquest pot ser el motiu pel qual Ibra va fallar el gol i el va llançar de la manera que ho va fer.
El Real Madrid per fi rep una bona notícia.
I és que l'expulsió de Kaká li impedirà al brasiler jugar el següent partit.
I l'aplaudiment de la setmana va per l'Espanyol, que ha aconseguit marcar un gol a casa seva.
Un només? Va.
El Betis es col·loca en quarta posició.
Però això... No, a veure, no traiem el focus en el partit de la setmana, el partit de la jornada que es disputa avui a la nit. Entre el Getafe i el Granada ja fa un mes que no hi ha entrades, senyores i senyors, al partit de l'any. No hi ha gent pel carrer.
I fins aquí els titulars d'avui. Desequilibri emocional. Avui, el primer dia de la temporada 2013, estrenem Desequilibri Emocional, una secció on parlarem de tots aquells temes esportius que trenquen esquemes.
Messi, 4 vegades pilota d'or? Que pesat ja, no?
No, home, no. Això ja ho faran els altres mitjans.
També és veritat. Llavors, de què parlem?
L'Espanyol ha guanyat! Hem vist varis aficionats perduts pel voltant de l'estadi de Cornellà al Prat sense saber la ruta de tornada a casa.
Em fa plorar, això. Es veu que el camí que segueixen els pericos era de sortir de l'estadi amb el cap cot fins al bar. Es feien una llet amb galetes que els acompanyava a dormir amb el consol del seu o la seva acompanyant.
Hem observat que aquest dissabte van sortir amb el cap ben alt, es van despistar del camí, van anar a parar a un altre bar on els servien gin tònics, roms amb cola i més tard, al matí, es van llevar al costat de desconeguts.
Podríem estudiar aquest comportament amb més deteniment. Però hi ha algun desequilibri més?
Sí. Els Lakers porten un balanç de 16-21. És a dir, 16 partits guanyats, 21 perduts.
Ostres, i això és un desequilibri molt gran o...?
Per un equip gran a l'NBA, que juguen molts partits, el balanç com a mínim hauria de ser positiu i amb força més marge.
És veritat, i Jack Nicholson, actor de Hollywood i gran aficionat dels Lakers, aquesta setmana, en un dels partits a l'Staples Center de Los Angeles, va marxar indignat abans d'acabar el partit, decebut per l'actuació del seu equip.
Hem d'afegir que comença a ser preocupant la situació de l'equip. A més, s'ha d'apuntar que han tingut en els dos pivots lesionats, Gasol i Howard.
Els Lakers, a veure, són com els personatges del pessebre, sense l'estrella estan perduts. En aquest cas no parlem dels dos pivots, sinó de Kobe Bryant, que amb l'ajuda de Nash no pot carregar-se l'equip a l'esquena com abans perquè ja té una edat, no?
Sí, ja comença a passar. Podríem avançar que no entressin als play-offs si no fos perquè tenen misteriosament uns grups molt baixos que els permet cada any entrar-hi sense cap problema.
I d'acord, i algun desequilibri més a destacar?
Sí, per últim, tornem a la Lliga de Futbol Espanyola, on el Real Madrid està sota mínims aquesta temporada, a 18 punts del seu gran competidor per la Lliga del Futbol Club Barcelona.
Home, gran competidor... A veure, tercera Lliga, podríem dir que el seu rival directe ara mateix és el Betis, no?
Sí.
I aviat potser tindrà que veure's les cares amb algun equip de la zona de descens, perquè tal com va... També hem de destacar que l'Atlético està a 11 punts ja, del Barça segon, eh?
Aquest fet que porta els culers patidors de naixement està en un estat d'eufòria desmesurada que no podem controlar, i per al relax el cor se'ls hi comença a alentir fins a la mort.
Podria ser un desequilibri d'aquests importants. I ja no parlem dels promerengues, que ja no saben què inventar-se per tenir el cap ben alt. Esquena recta i el pit al descobert.
Fins aquí la secció de desequilibri emocional.
En què s'assembla el Real Madrid amb una pel·lícula pornogràfica? En què els dos posa més 18 a la portada.
Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Soy Iker Jiménez y hoy vamos a hablar de un hecho muy convulso del año 53 que hablaba de la dictadura del fútbol. Un hecho aterrador, un hecho difícil de repetir que ocurrió en este año 53 y que nuestro amigo del blog, Oriol Valentín, nos va a hacer 5 céntimos.
Hola. Bona nit.
Buenas noches. Bienvenido a la nave del misterio.
Corria l'any 1953, quan es va produir el robatori del segle. Eren temps convulsos. Temps de dictadura al futbol espanyol. El Barça tenia a les seves files el millor jugador del món en aquell moment. Ladislau Kubala.
Tiene nombre de asesino búlgaro.
Però aleshores va aparèixer un futbolista de nom, un tal Alfredo Di Stéfano. Di Stéfano jugava a Millonarios de Bogotà. Aleshores, el Barça, interessat en el seu fitxatge, va tancar l'acord amb River Plate, propietari dels drets del jugador. Però no tot van ser flors i violes, perquè allà va aparèixer el Real Madrid.
Oh, Dios, ¿hubo sangre?
Bueno, disposat a torpedejar l'operació i fer-se amb l'estrella argentina, tancant el fitxatge amb Millonarios de Bogotà, però que aquest no tenia els drets del jugador. Era inadmissible que en plena salvació de la pàtria el Futbol Club Barcelona reunís en el mateix equip el Messi i el Cristiano Ronaldo d'aquella època. Davant la discussió, la FIFA va donar la raó al Futbol Club Barcelona.
Com sempre.
Perquè havia tancat l'acord amb l'autèntic propietari dels drets del jugador. Però, de nou, al final no podia ser tan bonic. I què va passar?
Ai, Dios, qué miedo. No és esos sustos, por Dios, Oriol.
Doncs que es va posar en funcionament la maquinària de l'Estado. Primer de tot, es va decidir que el jugador estaria 2 temporades al Real Madrid i 2 al Barcelona. I davant d'aquesta injusta situació, el president del Barça es va negar a acceptar el tracte. Però llavors va tornar a aparèixer el règiment, enviant-li un comunicat a Enric Martí, aleshores president del Futbol Club Barcelona, dient-li que per la seva seguretat i la de la seva empresa havia d'acceptar el trato.
Oh, Dios, qué miedo me das.
També es va fer una llei, sí, sí, una llei que prohibia l'entrada de jugadors estrangers al futbol espanyol. I tot perquè Di Stéfano no jugués al Barça al costat de Kubala. davant la situació, el Barça es va voler desprendre del jugador venent-lo a un tercer, la Juventus. Però finalment no es va poder concretar. Davant l'amenaça de l'Estat, Enric Martí va cedir i va haver d'acabar lliurant el jugador i els seus drets al Real Madrid. Com a acte de protesta, el president i tota la directiva van dimitir i acte seguit, l'Estado va eliminar l'anterior llei que prohibia l'entrada de jugadors estrangers.
Ostres.
Així es completava el robatori del segle i que va canviar per complet la història del futbol.
Ai, Dios, que miedo me das.
Fins aquí és tot. Moltes gràcies.
Hasta la semana que viene, Oriol, pero no me des esos sustos que últimamente... Gracias.
Bona nit.
Eurobàsquet, final de la Champions, Mundials d'Atletisme, Mundials de Natació, molts esdeveniments esportius aquest 2013, però realment en sobresurten tres. El Mundial de Curling masculí i femení.
Wow.
El Mundial de Softball.
Wow.
I per acabar, aquest el millor, el Mundial de Badminton masculí i femení disputat a Guangzhou, Xina. Senyors, comencem amb el tema de la setmana. I a veure, us dono la paraula.
Jo he de dir que segueixo l'esport que realment interessa. I per tant, jo ja m'he guardat les dues últimes setmanes de març per anar a veure el Mundial de Curling a Suècia.
El Mundial de Curling de Suècia. El curling, si no ho sabíeu, és un esport que
petanca
consisteix...
Petanca amb escombra.
Petanca amb escombra.
Escombres
que...
de gel.
Escombres de gel. Molts motes, però realment es tira un disc i es va fregant per rascar el gel, diuen, però el gel, si l'ha fregat tanta gent, vull dir, ja està pla, no? Per realment tocar una bola i treure-la, bueno, un disc de gel i treure'l del mig, vull dir, un esport una mica...
Hi ha milions de persones en el món que estimen aquest esport.
Ja, vull dir, els estem menyspreant.
Hi ha moltes que també en dormen mirant aquest esport.
Sí. Llavors, el Mundial de Curling es durà a terme del dia 16 al dia 19, si no m'equivoco.
No, del 16 al 27.
Al 27,
no t'equivoquis.
No, és que jo deia la fase de grups.
I 11 dies escombrant gel.
Escombrant gel.
Sisplau, jugant a la petanca professionalment sobre gel.
Curling.
I llavors...
Exacte, no escombrant.
I llavors, això, doncs... es veu que despunten la selecció de Suècia... i la selecció de Noruega, per lo que m'han dit. Per tant, Suècia jugarà amb avantatge aquest any perquè juga a casa, eh? Llavors, si voleu contractar a un senyor o una senyora que faci bé la feina, contracteu a un suec o un noruec perquè són campions del Mundial de Curling 4 vegades. Llavors,
li direm el Heca, no?
Li direm el Heca. Li direm el Heca. Canviem de tema? Passem al bàdminton ja. Badminton.
Jo només volia fer una última aclaració, si us plau, no menyspreïn tant aquest esport.
No menyspreu aquest esport, si us plau. I volia
feu, si us plau, que és un programa d'humor, ens hem d'enfotre de tot.
Des d'aquí volem animar els nens petits que encara no es decideixen entre futbol i bàsquet, si us plau, proveu el curling. Feu pel món de l'esport.
Però també tenim el bàdminton.
També tenim el bàdminton. També tenim el bàdminton.
Aquest esport sí que és interessant.
També és molt interessant. A veure, és... El bàdminton consisteix...
És més guai, tu.
En tirar, en passar una pilota...
Pilota?
Estranya. Un intent d'algú per sobre d'una xarxa.
Es diu papallona, no?
Papallona.
Papallona?
Tu sí que ets un papallona.
Això no és un animal que té ales...
Sí. Llavors, si la papallona cau... Vale, no torna a volar, no, vull dir, el punt és per l'altre jugador, val? Així funciona el bàdminton. Hi ha individual masculí, individual femení i dobles, i una cosa que em sorprèn molt, que és mixta, val? Ho vaig veure un dia per la tele.
Home,
i es fotien uns crits.
Si has vist mai bàdminton per la tele,
sí, és que
nois i noies, no hi ha diferència, amb els gestos que fan.
És que per fer aquest programa has de mirar molt bàdminton per la tele i coses... així d'aquest...
Com jugava a Binton, aquells gestos una mica...
Com un apunt d'expert, m'agradaria dir que les seleccions que destaquen en aquest esport són les de Xina i la de Tailàndia.
I la...
I la de Corea, i la de Vietnam, també són quatre grans potències.
Per tant, podríem dir que el campionat del món de bàdminton estarà entre Xina...
Està renyit.
La selecció de Xina arriba molt fort d'aquest campionat de bàdminton. Jo l'he vist últimament i arriba molt fort la selecció de Xina.
Val a dir que en quant a les apostes, les cases d'apostes estan cabullant,
Sí, tothom es mor per apostar pel campionat del món de bàdminton. Recordem que celebrarà a Guangzhou, a Xina, el proper mes de... Ostres, imagina't si... És que ja se'm va el cap. Més d'abril, abril.
Home, és que ve el curling pel mig, però, sisplau, guardi'm entrades, també.
Val, d'acord. Recordem que els abonaments estan a la venda a la pàgina web oficial de l'esdeveniment, que no la sabem, però ja us la farem arribar pel blog.
No tardi en agafar les entrades perquè...
És que se'n van de les mans.
Són a foro limitat i...
Sí. I, per últim, volíem parlar del softball, que és un esport també molt elaborat, vull dir...
És un esport al qual podríem dir que és un béisbol més elaborat, es juga amb un pal que diríem que és més gran...
Altrament dit, un pal més llarg per poder-li donar la pilota des de...
En una pista més,
més prop,
petita.
Perquè és més petita la pista. A sobre està tancat a dintre un estadi, qual cosa... Et deixa veure que no podràs tirar les pilotes més enllà de l'estadi.
La qual cosa fa l'esport molt emocionant.
Sí. Evidentment. Pots donar al públic.
M'agradaria fer un apunt d'expert, també. El béisbol es va inventar l'any 1700, 1800, per allà. Sí. Bueno, no sé l'any perquè no havia nascut i no ho vaig poder presenciar. Llavors, el que sí que sé és que el softball es va inventar l'any 1888.
A Chicago.
A Chicago mateix. No sabem ben bé el barri, però no...
Citació de Gemma Grau.
I llavors... A veure, és una... Podríem dir que és una còpia del béisbol amb el nom canviat i el camp canviat.
No, és una disciplina a part.
És un món a part.
Hi ha grans experts sobre softball.
Si no li diguis el del béisbol ni el del que juga pitxi, que fa softball.
Val. Llavors, les seleccions que despunten i que tenen tots els números per guanyar aquest mundial serien la dels Estats Units, la de Cuba i la de Puerto Rico. Quina creieu que pot guanyar aquest mundial? És que
entre Cuba i Puerto Rico, no? Perquè són més petits, estan més acostumats, més estrets, perquè Estats Units no...
Jo ho veig tan igualat que no m'atreveixo a fer un pronòstic.
Sí, jo porto uns quants dies pensant en aquest tema i és que quasi no puc dormir, vull dir... Vaja, estic pensant entre amb això del softball.
Aquí, aquest esport us fa estrany, però heu de saber que als Estats Units aquest esport retransmet els partits directes per la CBS i té una audiència potencial que frega els 50 milions d'espectadors. És un tema molt quotidià de conversa en els bars de les ciutats.
A veure què és el llest que va buscar les estadístiques després de saber això.
I també diem que el softball és un esport molt útil perquè si ens volem pegar amb un bat de softball farem més mal que si ho farem amb un bat de béisbol, perquè al ser més llarg agafes més extremitats, vull dir... Però bueno, nens, no ho feu a casa, de moment comencem a...
Amb el pitxi.
Jugat
amb raqueta de tennis.
Sí, amb el peu. I
arribarem.
Mica en mica, fins a arribar al Mundial, al Mundial de softball, que serà
un esdeveniment
que pot parar el món durant uns quants dies. Vull dir...
Quins dies és?
No ho sé, però pot parar el món, aquest esdeveniment.
Guardi'm entrades, també, sisplau.
També?
Perquè també m'han arribat informacions privilegiades que... Les entrades se'ls escapen de les mans.
Sí, vale. Molt bé. Doncs...
La Champions de futbol quan arriba, perquè aquests partits no m'interessen.
Per què vols la Champions si tens el Mundial de softball, el Mundial de com es diu?
De bàdminton.
I el de curling, que serà... Vaja.
Quina colla d'hipòcrites.
Però abans de tot, ja deixem de parlar del softball, del curling i del bàdminton. Avui a nit també es para el món. Ho sabíeu o no?
No.
Avui a nit es para el món perquè juga el Getafe contra la Granada.
Hosti, això sí que és important.
partidars. Vull dir, quasi la mateixa audiència que el clàssic. Qui creieu que guanyarà? Coneixeu més d'un jugador de Granada o no?
Home, sisplau. Granada, qui més?
Granada-Getafe, partidars.
Home, sisplau, hi ha jugadors com Irine, com Miquel Rico.
Miquel Rico.
Com, per exemple, aquell davanter El Arabi.
El Arabi. Hòstia, merda, és que no li puc dir res, en aquest és una base de dades.
Doctor.
I, bueno, doncs, esperem que... Bueno, el Getafe juga com a local, esperem que hi hagi més de 100 o 200 espectadors, no? Difícil.
Aproximadament freguen la desena d'espectadors.
Val.
Val a dir que a mi deixa'm amb el Mundial de Curling.
De moment, ens centrem en el Mundial
de Curling. Que jo ja tinc l'atenció, però una vegada es llença el disc sobre el gel, marxa l'atenció i...
Tot pot passar, no?
Pot passar
a tot. Pot passar a tot, pot passar a tot. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Bona nit.
El tema de la setmana. A veure de què parlem. De moment ja l'hem liat prou amb el curling, badminton i aquestes coses. La setmana que ve prometem més guerra. Una setmana més i ja en tenim 13. El 2013, programa número 13. Comencem amb bon peu, amb noves seccions i amb moltes ganes d'innovar. Oi que sí, Adrià?
Sí.
I la setmana que ve més serà el programa 14 i us esperem aquí. Bueno, esperem també que us descarregueu el programa.
I esmorzant.
Esperem que us descarregueu el programa i que aneu seguint el nostre blog cada dia, perquè a partir d'avui, si ens hi fiquem, senyor, doncs anirem ficant un article diari. Moltes gràcies.